El gall del monestir.
Temps de tertúlia, el Sant Guatafons, tertúlia del Gall del Monestir, la dels dimarts en companyia de l'Alfredo Bergua, molt bon dia.
Hola, bon dia.
L'Àngels Ponsa, molt bon dia.
Bon dia.
I Jordi Casas, molt bon dia.
Bon dia.
A l'espera de poder completar una mica aquesta taula rodona, que segurament s'incorporaran els dos membres que ens falta per completar l'equip d'aquesta tertúlia. Fèiem tertúlia abans de començar, com és habitual, no? Compartint temes i experiències. Mira, us proposaré un tema per al final, un tema que surt a la premsa, que té relació amb els nens i amb els mòbils.
Ui!
Nens i mòbils.
És un tema punyent.
El Jordi té molta experiència.
Sí, sobretot amb nens.
Amb nens, per això ho dic. Per això ho dic.
Bueno, parlàvem de nens, fa una estona. Us sembla que comencem per aquesta petició de la Fiscalia que demana 10 anys d'inhabilitació per a Mas, per desafiament al Constitucional. Recordem que tot aquest procés té a veure amb el 9-N, amb la celebració d'aquesta consulta. 10 anys per en Mas i 9 per Ortega i per Rigau. El president va fer una compareixença, ex-president va fer una compareixença ahir i va qualificar de farsa tot aquest procés. Bueno, opinions.
Primer, deixem començar per la part anàtica. Bueno, almenys el Mas no podrà ser president 10 anys més, que sempre és bo això. Però bueno, aquesta és la part sectària, diguem-ne.
No, totalment sectària i malintencionada.
Jo soc un sectari, saps? No, jo crec que hi ha dos temes, i així ja ho hem tractat i no cal donar-hi les voltes. Un és, com a marc, efectivament, almenys la meva opinió, l'opinió de molta gent, que estem davant d'un conflicte que la solució no pot ser judicial, ha de ser política, sigui la que sigui, perquè vol dir que haurà d'haver-hi negociació i acord, per tant la solució ha de ser política, però que és evident que mentre es fa aquesta solució política, els tribunals i els organismes que han d'impartir justícia no estaran paralitzats, és obvi, i actuaran. Llavors crec que és, no dic sentit comú, però és la lògica aplastant que això tiraria endavant i que hi hauria una imputació amb algun tipus de pena, no? Vull dir, que van saltar-se al Tribunal Constitucional és una evidència objectiva inqüestionable i que un no pot posar les urnes encara que digui que és democràcia per fer una consulta que no està dintre de les teves competències és impepinable. Una altra cosa és que jo podria ser molt independentista i al mateix temps dir que m'agrada que posessin les urnes i que vaig anar a votar. No treu una cosa que treu l'altra. Però és evident que això, l'actuació dels tribunals aniria per aquí. Ara, que jo desitgi que li fotin un puro i que la cosa segueixi complicant, no, en absolut. Jo crec que la solució, sigui la que sigui, i espero que sigui una consistent i que duri per molt temps, ha de ser política, cal dir negociació i acord.
Ha estat molt clar,
Sí, però jo discrepo amb una part del...
La primera, no, la sectària.
Bueno, no, la sectària i a continuació.
És que si no,
a veure, un país, un estat espanyol, diguem-ho així, que per posar les urnes acabi inhabilitant un president i dues conselleres, és un país d'entrada amb una baixa qualitat democràtica tremenda. Jo no sé com això es justificarà a nivell internacional, però francament és de dubtosa qualitat democràtica. És una contradicció flagrant entre en el seu moment donar per insignificant aquest procés, dient que no havia sigut gran cosa, que havien fet com una costellada quasi, i ara la magnitud d'aquesta decisió. Per tant, el que sí estic completament d'acord amb el que deia en Jordi és que mentre el govern espanyol continuï amagant el cap sota l'ala, no afronti, no vulgui ser en una taula, no vulgui negociar, faci com si no sentís res, hi hagin declaracions al Parlament de Catalunya, hi hagin debats, hi hagin qüestions de confiança, hi hagi el que hi hagi, sembla que no passi res, que bueno, es continua fent com si Catalunya no existís i com si aquí no hi hagués un problema, i acabi provocant tot el que ha provocat, perquè després quan parlem del tema del PSOE doncs arribarem al mateix punt. Jo trobo que cal fer-s'ho mirar, cal pensar que no estan governats, perquè jo cada vegada me'n sento menys, per no dir que no me'n sento gens, d'aquest estat espanyol, per un govern amb un nivell democràtic important, no hi és, i trobo que per nosaltres com a catalans això atempta contra la nostra dignitat. A mi això em fa mal, no penso que no s'ha d'arribar aquí, i no s'havia d'arribar aquí.
Coincideixes amb el Jordi, doncs, que...
Però no, agafa el que li interessa.
No,
jo coincideixo
no,
amb la segona part.
En el fons...
Cal seure en una taula, però això no ara, política. Potser ja hem fet tard, Mai és tard per una negociació política, però, ostres, aquesta sordesa, però és que és una sordesa monumental, O sigui, és no voler veure que aquí doncs hi ha un problema real, que cada 11 de setembre surten milions de persones al carrer.
Milions. Ja.
Sí, surten mils, diguis igual, sí, és igual, surten, han arribat a sortir milions, Alfredo, no vulguis negar, però si tu no hi has anat mai tampoc ho pots dir,
El que passa és que
m'informo.
Alfredo, així tanquem.
Sí, no, jo estic d'acord amb una cosa de la que va dir l'expresident Mas ahir, de que això era una farsa, però una farsa és el que és el procés en si mateix, perquè aquí realment el que interessa és parlar molt d'independència i poc de retallades com han hagut en aquests moments. Per tant, cortines de fum per evitar el mal govern, el desgovern que hi ha a la Generalitat des de fa uns quants anys, que pràcticament ni es governa perquè s'està pendent d'altres coses que com a mínim la meitat de la població catalana no ens interessen, doncs crec que és una dada objectiva. Dit això, a mi m'han ensenyat sempre de que ningú està per sobre de la llei, i en un país democràtic i seriós les lleis es compleixen, i per tant voler-te saltar les lleis i desobeir les ordres dels tribunals, doncs això no surt gratis, i per tant el senyor Mas i companyia estaven tots advertits de que incomplir les lleis tenen conseqüències, i aquí està doncs la petició de fiscalia. Per tant, vull dir, respecte al més absolut a les lleis i als tribunals.
Saludem a la Neus Sotomayor, que s'acaba d'incorporar a la tertúlia. Molt bon dia, Neus.
Molt bon dia.
Estem parlant d'aquesta...
En el procés.
Estem parlant d'un dels temes que avui obre i destaca la premsa, sobre la petició de fiscalia de 10 anys per Artur Mas i no, com dèiem, per Ortega i Rigau. La teva opinió al respecte? Així d'entrada, sense respirar.
Una cosa, mentre ella
li dones una mica de respir.
Jo insisteixo que és una cosa que no sembla que no sóc capaç de fer. Parcialitzem les coses, ens posem un costat i no veiem l'altre. Un pot ser independentista, pot estar per la declaració unilateral d'independència, pot estar pel que vulgui, però hi ha un fet objectiu, i el fet objectiu, el sentit comú, la lògica, no es pot deixar al marge. Els paràmetres mentals pels quals funcionem quotidianament no els podem apartar a l'hora de fer política, i un fet objectiu és que la justícia no quedarà parada davant d'aquests temes i actua amb més o menys ineptitud, amb més o menys eficàcia.
Però és trist, Jordi, si...
No, posar
unes
urnes sense autorització de l'Estat per fer una consulta que no està dintre de les teves competències no
ho
pot fer.
I per què s'arriba a aquest punt? Perquè a l'altre costat no hi ha ningú que sigui capaç de seure en una taula i dir pactem un referèndum.
No, jo no justifico.
Per això deia jo, una baixa qualitat democràtica.
No justifico l'altre costat, no justifico, ja dic que la solució ha de ser política, vol dir que les dues parts s'han d'aproximar i negociar.
Recordem tot el que es va fer abans d'arribar aquí.
No és un tema de baixa qualitat política. Cap país del món reconeix el dret a l'autodeterminació. Només Etiòpia. Cap país del món reconeix el dret a l'autodeterminació. Només Etiòpia. Cap país democràtic, per més democràtic i tradició democràtica que té, no vol ni posa una catifa vermella perquè una part del seu territori s'escindeixi. I a Quebec els hi va costar molt fer la votació. I com explica el senyor Salmon, a Escòcia els hi va costar molt. I aquí ho volem fotre per la via del mig el 18 mesos.
Bueno, perquè Escòcia tenen la gran sort de tenir a l'altre costat un país amb una alta qualitat democràtica.
Que no té Constitució, no té un article 2, i que el procés...
És igual, Jordi.
No, és igual.
Té una gran qualitat democràtica.
Que no té una Constitució.
I escolta la seva, els seus
consells. Esteu barrejant molts debats. Clar, si anem al fons del debat, clar que això té... no, això treu causa, que dicen en castellà, no? de la falta de voluntat política i la falta d'entesa i la falta de diàleg. Això és cert. Això no
és el principal problema.
Que la justícia fa el seu recorregut i això és el que porta, que en aquest punt estem, no? En aquest judici. Que jo crec, i espero que sigui així, que no quedarem res. I al final no crec que cap d'aquests, ni l'Artur Mas, ni cap dels...
Irene i Ortega. Artur Mas, Irene i Ortega.
Sí, no? Doncs jo estic segura que això acabarà...
Però el problema continua sent el mateix. Clar, tenir a l'altre costat algú que és com parlar amb aquesta paret d'aquí davant, però que no escolta, sí, que rebota tot, que no hi ha manera d'arribar a entesa.
Poso un exemple molt pràctic. Jo em vull separar de la meva dona i no hi ha manera que ens posem d'acord. No hi ha manera? Ni la meva dona o del meu home, perquè està fet una paret i diu, no, aquest tema ni tocar-lo. I un dia li foto una pallissa perquè m'emprenyo. Actuaran o no els jutges?
Perdona,
tens raó, no, que la meva senyora o el meu senyor hauria de ser més flexible i m'hauria de permetre a iniciar la separació. Però estava la mateixa història.
Però llavors hi ha una altra qüestió, Jordi.
Aquí, els jutges actuaran,
aquí, segur. Aquí el diàleg que es parla és, accepteu el referèndum? Sí o sí? Aquest és el diàleg. O accepteu
Alfredo,
el referèndum?
Perdona, abans d'arribar aquí, recordo el pacte fiscal, recordo l'Estatut, recordo el llarg procés que portem?
Una qüestió certa, que en el pitjor moment de crisi d'aquest país, en el pitjor moment, amb un dèficit fiscal disparadíssim, amb 30.000 milions d'euros més dels que s'havien dit inicialment, Artur Mas va veure Mariano Rajoy a dir-li o em dones més diners o ja t'ho trobaràs. Quins diners més anem a donar si no els tenim? I aquí comença tot.
Això bueno, no els tenim.
No els tenim.
Que no en parlem, perquè mentrestant estem parlant de la inhabilitació dels polítics catalans.
O dels Jerez.
Que és capaç de partir un partit social per la meitat, no?
O temes no judicials que són més greus encara, eh? Aquest país amb aquest tipus de temes que es tanquen pendents a la taula.
Molts.
Abans no solucionem.
Bueno, els jutjats no donen a l'abast, em sembla, dels casos que hi ha. Si us sembla, passem a la qüestió política que domina... No, hem estat parlant de decisions judicials, però ara parlem de... També. Però anem a la qüestió política, diguem, del dia o de la setmana o del cap de setmana, perquè la situació al Partit Socialista i la situació que s'està provocant ara també al PSC, que s'està plantejant trencar la disciplina de vot, perquè la gestora que actualment està dirigint el Partit Socialista s'està plantejant l'abstenció, fet que donaria la possible investidura de Rajoy, i això està creant aquí una... Bueno, a la mar de fons ja hi era. El que passa és que ara ho estem veient a florar. Què penseu que passarà? Perquè tenim fins a finals de mes. Fins a finals de mes per decidir si caixa o faixa.
No, a veure, si deixeu començar. Jo crec que el que estem vivint ara és l'últim episodi, el penúltim episodi d'una història que va començar la nit del 20 de desembre. La nit del 20 de desembre l'any passat, amb els resultats a la taula, els poders fàctics d'aquest país, mediàtics, polítics i econòmics, decideixen que no es pot qüestionar l'estat quo, que fins aquí podem arribar i que cal mantenir l'esperit del bipartidisme d'aquest país. I a partir d'aquí es posen en marxa. El moment que el Sánchez, amb retard, massa tard, insinua que la solució passa per una alternativa, que vol dir parlar amb Podemos i les seves confluències, i parlar amb Esquerra Republicana, amb Convergència i el PNB, perquè, evidentment, els independentistes pots estar d'acord o no, però és un partit democràtic i, òbviament, has de negociar i arribar a acords. En aquests moments es disparen totes les alarmes, es disparen tots els mecanismes, i jo voldria ressaltar dos que a mi m'han semblat especialment punyents. que és, un és l'editorial de Xaval Dimecres passat del País, que directament insultava el Sánchez, directament l'insultava.
Però això ja ve per un, amb un canvi de
sí,
del
però,
grup Prisa, sí, tant sí, al País com a la
SER. Però mai s'havia donat una editorial que insultés directament sí, sí. a un líder polític, no desqualifiqués, l'insultés directament, i una altra són les declaracions des de Xile l'endemà del primer González, que encara que la cosa anava molt avançada, que va ser ordre per a matar políticament el Sánchez, no? Jo crec que això és el que estem, aquesta és la tesitura.
La sensació és de tristesa, jo de veritat que ho deia la setmana passada, però repeteixo, m'ha estat greu, perquè crec que era un partit doncs, que amb una llarga trajectòria, amb una història més o menys coherent amb els seus alts i baixos, com la majoria de les forces polítiques, però era un contrapunt, sobretot en aquesta dreta recalcitrant espanyola, i per tant, encara que en molts punts podies no estar-hi gens d'acord, però bé, si més no, era a nivell d'estat espanyol, parlo, era aquest contrapunt. Sap greu que una persona, jo no sé més del que he llegit a la premsa, com en Sánchez, que semblava amb una certa coherència, amb una certa de dir no és no, aquesta frase que l'ha fet cèlebre, per què? Pues perquè ell tenia darrere l'aval de la militància, com s'ha vist realment, està dividit per la meitat, coherència, intentar buscant d'acord amb el Jordi, que potser tard perquè potser hagués hagut de ser abans o ja et farà un any de tot això, buscar una alternativa. Quan es talla tot això? Quan ell insinua o diu doncs que està parlant i ve a dir una frase de dir, escolta, amb Catalunya s'hi ha de parlar, no? Perquè surten molta gent als carrers, el Parlament està representat com està representat, hi ha una majoria parlamentària que vol una sèrie de coses, parlem-hi, no diu ni tan sols que aprovarà fer un referèndum, ni tan sols enganya a ningú, simplement diu això i s'encenen totes les alarmes del món mundial i passa això, no? És trist que s'arribi en aquest punt. Jo trobo que fa pena sentir segons quines i veure segons quines imatges d'aquest cap de setmana que són realment tristes.
Sí, la veritat és que fa molta pena.
Fa pena.
Jo no repetiré els arguments del Jordi i de l'Àngels perquè estic totalment d'acord, però el que crec que sí és que, clar, que es trenqui d'aquesta manera un partit que és puntal per la socialdemocràcia a Espanya, és a dir, que a Espanya incloent i a Catalunya, que és un partit de classes mitjanes urbanes, diguem, que ara mateix es queden orfes. Vull dir, qui, a més, és un partit puntal per articular, no, al seu voltant les esquerres, o sobretot és un partit socialdemòcrata per excel·lència i que és necessari en la societat actual. I ara ja veurem quin és el futur, com es trenca. Estàvem sentint a la Núria Parlon i el Miquel Iceta dient que ells no estan d'acord i que sí, al final la directriu és l'abstenció. Votaran en contra, i això què significarà? Bueno, potser d'una vegada ja la separació final
seria la bona notícia
i el PSOE, que pot ser una bona notícia, però que en realitat ara mateix no és una bona notícia, perquè és una conseqüència d'un desastre, una desfeta d'un partit, i ja veurem on ens porta les properes primàries i com, no sé, jo crec que no s'aguantarà el PSOE unit.
Alfred. Vagi per endavant el meu respecte a les diferents sectors que postures
no?
que poden haver dintre d'un partit com és el Partit Socialista Obrer Espanyol. Jo no concebeixo l'Espanya actual sense la importància del Partit Socialista. Vull dir, Espanya és el que és en part gràcies al Partit Socialista Obrer Espanyol. Vull dir, és la realitat. L'estat de benestar actual, el Partit Socialista Obrer Espanyol en té molt a veure. I per tant, el Partit Socialista Obrer Espanyol és necessari a la vida política espanyola. Jo no crec que sigui tant un debat de persones, que també ha sigut un debat de persones. Recordem que Sánchez perd 7 eleccions contínues i treu els pitjors resultats de la seva història. El propi Sánchez havia endeclarat si existirà de maroteca, les trobarem.
7 eleccions, no s'ha pas presentat a 7 eleccions. No,
el Partit Socialista Obrer Espanyol.
Mentre ell és secretari general del partit,
hi ha 7 processos electorals que els perd tots 7. Alguns d'ells amb resultats terrorífics pel Partit Socialista.
No és estrany, Alfredo, per això, perdona que t'interrompi, no és estrany, perquè des de dins mateix li feien la guerra, o sigui,
i també amb les opcions
deixem que acabi l'argument. Però jo on vull anar realment és a on vol anar el Partit Socialista Obrer Espanyol. Vol anar cap a una socialdemocràcia com l'europea, moderna, com podríem passar dels països nòrdics, podríem parlar d'Alemanya, o vol apropar-se a disputar realment el vot amb els partits populistes d'extrema esquerra, com poden ser Podemos, que per tant ens podrien portar a una situació semblant a la del PSOC a Grècia. El PSOC a Grècia li, fa el joc en aquest tipus de partits i, la, i el votant grec al final es decanta per l'original i no per la còpia, i el Partit Socialista, el PSOC a Grècia ara mateix és un partit irrellevant. Jo espero que aquest debat el facin entre el Partit Socialista Obrer Espanyol, perquè crec que és necessari pel que dic, perquè el, no, no, jo no entenc la, la, Espanya sense el Partit Socialista Obrer Espanyol, crec que és necessari. Dit això, abstenció o, no, o terceres eleccions, jo veient-ho clar, jo veig egoístament parlant, al Partit Popular li convenen unes terceres eleccions, i hi ha enquestes ara que ja estan dient de que el Partit Popular podria treure uns resultats bastant millors dels que té actualment, però jo crec que Espanya no necessita unes terceres eleccions, i pel Partit Socialista, i per tant espero un exercici de responsabilitat del Partit Socialista Obrer Espanyol, i hi hagi una abstenció i hi hagi govern ben aquest mateix mes d'octubre. Però dit això, jo entenc que pel Partit Socialista Obrer Espanyol i sobretot pels seus militants seria com aquella de susto o muerte. Sí, perquè una cosa, l'abstenció per ells deu ser dolenta, però unes terceres eleccions poden ser terrorífiques.
Però el PP ja ha demanat un pacte estable per, sí, no, per governar. No, o sigui, que confia, no, confia que, jo, que el PSOE li acabi, s'acabi abstenint?
Jo crec que és normal que el Partit Popular, un exercici de responsabilitat, que dir, anem a intentar governar. Vull dir, i no podem governar una extensió i el dia següent ja m'estàs posant la pulla. Hem d'aprovar uns pressupostos, hem d'aprovar un sostre de despesa. Vull dir, almenys pactar, ni que sigui el primer any de legislatura.
Però és que després hi ha una altra conseqüència, i és que en el cas que el PSOE s'acabi abstenint, hi ha risc, perquè ja han amenaçat a Podemos i Izquierda Unida de trencar els pactes que tenen
el Partit Popular.
Un moment molt pitjor ara, perquè fins fa, o sigui, abans de la desfeta del Partit Socialista, l'abstenció, o sigui, estava en mans del PSOE. Ara mateix l'abstenció està en mans de Rajoy. O sigui, Rajoy ara pot posar condicions per, fins i tot per l'abstenció. O en votes els pressupostos, o fas un acord de govern, o convoco eleccions, amb el que suposa pel PSOE. Perquè vull dir, no crec que això sigui...
Jo començo per la major, com dius tu. Jo estic d'acord que el problema és de fons dels partits socialdemòcrates europeus, que tenen un problema de fons perquè ha canviat la situació, la globalització econòmica, l'atac a l'estat del benestar, en fi, ara no m'enrotllaré, però precisament per no mantenir els criteris socialdemòcrates tradicionals, que els hauria de reconvertir, perquè avui dia fer una política social de distribució vol dir plantar cara als poders econòmics. I això la socialdemocràcia europea en general, quan toca això, els entra molt a les cames. I crec que aquest és el tema, i suposo, no sé si sospito que quan la Susana ja diu que hem de reformular el projecte no va per aquí. I algun dia espero que feu un monogràfic per parlar què vol dir això dels populismes, perquè aquí es descalifica la gent parlant de populisme, i un dia haurem de definir què vol dir populisme i veure qui és populista i qui no és populista. Exacte. Ara bé, és cert que la situació que hi ha ara, a veure, la negociació, a veure, ara el PSOE no està en condicions de negociar res al PP. El PP se sap que se sent fort, que podria millorar resultats, i el PP no té, el PSOE no té candidat, està en les seves pitjors condicions possibles i no li interessen unes terceres eleccions. Ja ho han dit, l'horitzó pitjor és les terceres eleccions. Per tant, algun tipus d'abstenció que no acabaria personal. Ara, sense condicions. I és lògic que el PP davant una situació que se sent fort i que l'altre està dèbil i... Vale, abstenció, però garanteixen la governabilitat durant un temps, és normal. No em votis ara, no us en aneu de 8 a fer pipi a l'hora de votar, i això em permeti tenir una majoria, i l'endemà em foteu la punyeta. És lògic. I aquí jo sempre m'agrada una frase d'un personatge que té els seus foscos i els seus clars, i a mi no és que m'entusiasmi totalment, que és el Iglesias, que va dir una frase que m'agradaria recuperar-la, que quedarà a la història, amb aquella pedanteria típica de tal, que deia el Sánchez, després del 20.
Sí.
La història li ha sonreído, aprovechalo.
Sí, sí, sí.
No va aprofitar. Aquell era el moment. No després de perdre 5 diputats, aquell era el moment per plantejar un govern alternatiu. I no ho va fer. No li van deixar fer.
No li van deixar fer.
Però allà es va perdre, i d'aquells barros, estos lodos. I ara... ho patirem.
Bé, d'això ens queixem. Bé, de tota manera, aquesta trajectòria, i jo per això discrepo també amb l'Alfredo, no és atribuïble al Sánchez. Per mi aquest home ha estat en un carreró sense sortida, ha apretat per totes bandes, amb una penya de dits barons i baronesa que són els que l'han portat aquí al precipici. No volguer-li deixar fer el pacte aquest en el seu moment ja va ser símptoma de que això no anava bé i ara pitjor, diguéssim, no? Realment jo crec que aquí hi ha uns responsables de tot plegat i precisament vist des de fora i llegint i veient notícies no són atribuïbles en el Sánchez, per mi, eh?
No, ni els resultats electorals, vull dir, sí que és veritat que són els resultats dolents, electorals, sí. Són fruits d'una conjuntura. Exacte. I un escenari absolutament diferent.
En plena campanya electoral et surt algú dient desacreditant-te.
I que estem jugant, hem passat de jugar dos partits a jugar dos partits més al dic a nivell espanyol, dos grans partits, i el bipartidisme s'ha acabat i hem passat a jugar molts més partits. També el PP, i això no ho diu mai, ha baixat no des de les del
sí,
desembre,
veritat,
sinó des d'abans.
És veritat,
però això és atribuïble també a que juguen.
Això
no és guanyar.
Borrell a la Sexta, que va estar molt bé, va estar contundent, va estar molt bé. Sí. Va dir una cosa que era una responsabilitat del Sánchez, jo crec que sí, és d'aquelles coses que quan l'altre... El que tenia que haver fotut el Sánchez, un cop ja, vale, votem no, es vota no. Ja es vota no i no hi ha investidura. Reunir el Comitè Federal, i ara què? Hem votat no, no hi ha investidura, ara què fem? Govern alternatiu o ens abstenim? Aquest és el tema. I és el que deia, cony, els que diuen que no terceres eleccions, els que diuen que no govern alternatiu,
què diuen?
Amb sanció,
però
si diuen clar. Què és el que passa? Al final estem en temes de falta de valentia política. Primer, valentia política del Sánchez per tirar endavant el que ara sembla que vulgui tirar endavant. I després d'alguns barons, que són els que marquen la pauta, de dir, com que no volen terceres eleccions, i allò, el que volem és abstenció, però que es digui clar. Que sigui clar, no? I en canvi hem volgut tirar per la porta de darrere...
Perquè encara no diuen clar.
Dimitir-li mitja executiva, una cosa que absolutament instrumental, fora de lloc, no?
Però abans parlàveu de les amenaces de trencar pactes locals i trencar pactes autonòmics. A veure, amb una gestió de responsabilitat del Partit Popular, que ha guanyat a moltes d'aquestes comunitats on no governa perquè hi ha hagut pactes d'aquests, ja ho ha dit. Diu, si hi ha trencament, no us preocupeu que nosaltres donarem estabilitat. Jo crec que hagués sigut al revés, que el PP estigués per sota del PSOE i el PSOE es trobés aquesta disjuntura. El Partit Popular, és que no ens caurien els anells i seríem els primers en donar-li suport. És molt més fàcil pel Partit Popular donar suport al PSOE que al revés. I això és la realitat. Vull dir, a Europa estem governant junts, I crec que Europa, el Partit Popular Europeu amb el Partit Socialista Europeu.
Ah, parles del Parlament Europeu.
Sí, dic, a Europa estem governant junts, vull dir que es poden arribar a molts països, partits de centre-dreta i centre-esquerra estan governant Alemanya des de fa molts anys.
Sí,
vull dir, jo crec que el Partit Socialista i el Partit Popular han d'aprendre a Espanya a governar junts i arribar a acords.
Perquè és una qüestió cultural que ja hem comentat altres vegades, que no hi ha una tradició, un costum de...
Per això, perquè...
Les dues forces polítiques.
Perquè som un país encara molt jove, amb cultura democràtica molt jove.
Però no tant, Alfredo, 40 anys ja som
generació. Tenim altres democràcies europees molt més consolidades de fa molt més anys.
I també hi ha partits diferents. Vull dir, a mi se'm fa molt difícil pensar que...
Tu no estaries d'acord, Neus, que els dos grans partits polítics d'Espanya puguin pactar una llei d'educació que serveixi, per exemple, perquè no estiguin cada partit quan arriba canviant-la, per exemple?
No només els dos partits, jo no crec que han de jugar més. Dos partits, han de jugar tots els partits. Jo vull, si s'ha de pactar una llei d'educació, també ha d'entrar Podemos.
Mira l'exemple aquí a Catalunya, la llei catalana d'educació al Parlament, és una llei d'àmplia...
T'estic posant un exemple de les moltes lleis que, almenys els principals partits, quants més consens hi hagi, millor, per descomptat. Però almenys Partit Popular i Partit Socialista han de posar-se d'acord amb moltes coses que ara, per reticències entre uns i altres, no ha sigut. Jo he sigut un defensor sempre de cap PP i PSOE, i qui em coneix ho sap, han d'arribar a acords. Perquè s'han de trencar velles ferides que hi ha, es pot arribar a acords, i s'ha d'arribar a acords, s'ha de fer esforços en aquest sentit.
Sí, però els acords, després, a veure, per quins continguts.
Per descomptat.
Perquè, clar, els reptes que tenim plantejats aquest país, i Catalunya, Espanya, Europa, són immensos. són immensos. Tot el tema de les retallades que demana la Unió Europea, això, i nous pressupostos, són immensos. Ara, clar, un quan veu els plantejaments i tal, li fa por, francament, diu, arribar el PP i el PSOE. Hòstia, però és el PP que hem conegut fins ara, i si el PSOE, que serà el representatiu, que farà cosa amb el PP, és el que representa la Susana Díaz, jo tremolo. Clar, posant el tema que ens pot interessar més és a Catalunya, no? Des d'un punt de vista nacional. Hòstia, amb aquesta concepció que es posa, que té d'Espanya, a Susana Díaz, que quan diu primer Espanya, m'agradaria saber què vol dir, perquè primer Espanya no vol dir res, no? Vull dir, primer Espanya, bueno, vale, d'acord, primer els interessos de la gent, això per descomptat, però, clar, és que fa tremolar, no? Perquè, bueno, a veure, si aquí el que ha estat un bloqueig els últims anys del PP de no parlar res amb Catalunya, vull dir, ja no dic donar el referèndum, sinó parlar res i no donar joc, no donar joc perquè es pugui entreveure una possible sortida, se li suma sobre el PSOE, el nou PSOE, bueno, i el mur no és PP, és PP-PSOE. Aquí tenim un problema a Catalunya, tenim un problema de pebrots, si em permeteu l'expressió, tenim un problema de pebrots, que ja no faltaran només el 40, per dir-ho de manera, el 48% dels catalans, no? Per dir-ho d'una manera, no? Tenim un problema gravíssim. Per tant, clar, jo quan diu arribar a acords, d'acord, a la institucionalització de la política perquè compartim els grans problemes, el conjunt dels partits polítics, d'acord, a nivell municipal i a tots els nivells. Ara, cuidado amb els continguts d'aquests acords, no? I jo, pel que hem vist els últims anys, esclar, és que ja i veient l'evolució del PSOE i la situació i el posicionament fins ara del PP, jo tremolo, no?
Perdó, abans parlàvem de que el PSC que podria amenaça en deslligar-se del PSOE.
Bueno, de moment diu que, ell, de moment diu que ells estan pel no i que votaran no. A partir d'aquí, les conseqüències que podrien d'això, també cal veure com gestiona el PSOE i l'abstenció. Lo millor són 8 diputats que se'n van a fer pipi.
Sí, que té pinta que anirà per aquí el tema.
No, o 8 persones que no arriben a temps a l'opció.
Que no hi seran a la votació.
No, exacte.
I això li permet al PSOE votar no, però a la vegada no impedir...
El que passa que, com bé deia Jordi, abans, això al cap de 2 mesos té efectes immediats amb un pressupost.
Ha de sortir un pressupost ja, perquè tenim
portem un any sense pressupost.
No, el de 2000...
Sí, però aquesta alternativa, quan va pactar amb els ciutadans, també era una minoria, perquè el Parlament és el que és.
No és així, perquè Rajoy va aprovar el pressupost de l'any 2016 abans de la convocatòria d'eleccions.
És veritat,
sí. El problema que tenim és la Unió Europea, que està exigint un pressupost.
El sostre de les retallades.
Amenaça amb una multa.
I molts temes que s'han quedat. No dic paralitzats, però coixos, perquè durant un any no hem tingut
un any sense govern. És això, demostra una manera de ser, no? Ho dèiem també dimarts passat, que arribar aquí, a aquest punt, a gairebé un any sense govern, vol dir una falta de pràctica política, de seure, negociar, parlar, tu cedeixes per aquí, jo cedeixo per allà, arribem a aquest acord.
Aquesta pràctica estava abans ja també sense amb govern, tampoc quan seien...
Per això que és l'herència d'això, Neus, vull dir això, és l'herència d'aquesta poca pràctica que té...
Hauríem de prendre a Catalunya, que aquí formem governs amb una facilitat extraordinària.
No, perquè tenim una altra pràctica, una altra tarannà i una altra manera de fer.
Aquí, en 3 mesos i amb una dimissió d'un president i última hora solucionava el problema.
Imagina't on s'arriba, que jo no és que estigui d'acord amb això tampoc, i que una minoria, bueno, però com a mínim sou capaços de ser en una taula i arribar a un acord i pactar i fer i, home, és un altre tarannà, és una altra manera de fer que no té res a veure amb la meseta, no? És diferent.
Sí, no?
Són cultures... Cultures diferents, però vaja, ja que parlava el Jordi d'acords a nivell internacional. Hòstia, i parlàvem la setmana passada del referèndum, d'aquest acord de pau entre el govern colombià i les FARC. Jo no sé si us ha sorprès aquesta victòria del no, ajustadíssima, davant l'esperança que tenien els partidaris del sí, i sembla que no serà fàcil poder arribar a un acord definitiu, perquè ara sembla que es negociarà a 3 bandes, entre el govern, els partidaris, bueno, la línia Uribe, que és l'expresident, i les FARC.
Sí, la veritat és que la setmana passada, si recordeu, tancàvem la tertúlia, no?, felicitant-nos per la signatura dels acords de pau, i després, pues, a l'hora de ratificar-lo, voten que no. Jo la veritat és que em vaig quedar molt... molt sorpresa quan m'aixeco.
No t'esperaves?
No m'esperava. De totes maneres, és curiós, la setmana passada, divendres, vaig estar en un acte de les ciutats defensores dels drets humans amb un colombià que està aquí com a defensor dels drets humans i que és un hip-hopero i treballa en una de les comunes de Medellín amb joves i tal, i ella em deia que tenia molta, molta, molta por de que sortís el no. I jo, clar, des d'aquí ho veiem com tot molt fàcil, tot té la, no? Té el vestiplau internacional, això s'ha portat molt bé, segur que surt el sí. Jo li deia, no, perquè... I em deia, no, jo tinc mucho miedo de que salga el no. I efectivament, tenia raó. No, a més, sembla ser que és a les ciutats on la gent no ha patit tant la guerrilla, no ha patit tant la violència, que han votat que no, i en canvi les zones més rurals, més de la muntanya, on han estat més víctimes i hi ha hagut més conflicte, hi ha hagut gent a totes bandes, són els que han votat que sí, que veien molt més clar el procés. Jo crec que, bueno, aquí jo no conec a fons el tema de Colòmbia, però crec que ha jugat diverses coses. Per una banda, la por a la integració de les FARC amb la vida política i a l'entrada d'un nou actor més d'esquerres, més no tan, una mica també trencant l'establishment, i aquesta por, no?, a que uns guerrilleros puguin passar a la vida política, una mica com...
Una mica la línia d'Uribe és defensa que l'acord sí. És com molt suau, donant moltes facilitats a les FARC, quan ell va estar al capdavant del govern, va combatre militarment.
Ell va combatre militarment, no?, a l'operació, ara no me'n recordo com és, Orion i aquestes operacions, que era acció militar contra... I helicòpters i anar contra els nuclis de les guerrilles. Llavors ell defensa aquesta opció de vèncer més que de pactar, no? I que ell parla de la impunitat de les FARC, de la integració, això no ho veuen clar. I jo crec que aquest discurs de la por, no?, de la por a que ara vamos a tener a los matones entre nosotros,
fent política,
pues aquest discurs ha calat, i això, la utilització del discurs per crear, no?, per menjar les ments i per a través de la por, és perillós i ha vençut.
Fem una ronda.
Aquí hi ha altres coses, no? Una vegada més, els mitjans de comunicació com poden distorsionar per falta d'informació tal i qual la qüestió, no? Aquí el que arribava...
De quins mitjans parles? Dels d'aquí?
Els d'aquí. S'han equivocat una vegada més dient, bueno, això està guanyat, les enquestes diuen que tal, i aquí ja tenim, ja comencem a tenir una certa experiència.
Dels sondejos, que no quadren.
Una vegada més comprova que els sondejos no funcionen, i que aquí, com que ens basem en els sondejos i palpant una mica així, després els mitjans es fan una idea i resulta que no. Segon, home, que el no pogués guanyar tenia certa lògica, perquè no és poca cosa, 52 anys i tota la violència i tal, no? I evidentment no conec en detall la crítica de l'Uribe, però bueno, és probable que trobés receptors, perquè quan fas una cosa de tipus, a veure, la part que ha de ser més generosa normalment és el conjunt de la societat, que és el que ha patit la violència i és el que fa el cap està donant portes a que els que t'han estat fent la punyeta durant tant temps per dir una
però
sensació.
Un acte de generositat important. Però el curiós és que les víctimes, sí, no?, estaven molt més a favor,
sí, sí, sí,
del,
bueno,
probablement, del
perquè,
procés
probablement, que perquè havia, que... probablement perquè ho havien patit més i tenien més ganes de dir prou, no?
Sí,
el problema psicològic. Sí. Però hi ha un altre tema. Dintre de què podia estar molt igualat al nou, sí, a mi el que em sembla més greu és el tema de la participació. 37% davant d'un
tema baixa,
igual
tema
que per exemple, i perdoneu-me, amb una situació absolutament diferent, però que ens fa pensar sobre la democràcia i les votacions i tot això, que és una altra reflexió, a Hongria, per exemple, de un tema que també tenia relativa importància, van participar el 45% també, no? Aquesta baixa participació amb una cosa que era de país i que semblava que havia de ser una decisió molt important pel país. En canvi, el que també deia el mitjà de comunicació, concretament TV3, perquè és el que sentia, era que havia molta afluència de votants i tal, no? I tu tenies això, molta afluència de votants, un país que vol el sí, això està xupat. No. I l'última és, i ara què? Perquè, clar, a veure, ja s'ha començat a posar en marxa, que no sé si ha sigut una responsabilitat, no, perquè quan abans es mantengui les guerrilles, millor, no? Però ja s'ha començat a posar en marxa pues, el desmantellament, l'entrega d'armes, el tal, ja, que fots?
Home,
ara, després d'això, agreuges a l'acord i dius, no, no, on dèiem això, 10 anys de presó. On dèiem això, no sé què. Va,
el procés ha de passar...
Jo m'he desmobilitzat, ja he deixat les armes, ja estic convençut de que faré vida normal, entre cometes, i quan arribo al poble on sigui i tal, em diuen que per un referent, diuen, escolti, els acords els canviem i ja veurem què passa amb vostè a partir d'ara.
Vale, però les FARC han dit que les armes... Les
no, d'acord, no, afortunadament, no, sí, sí.
I potser també convenia un acte així de generositat per part de les FARC,
sí,
per poder sumar-hi cada vegada més gent a favor.
Sí, però
no?
Dic, ara què? Si canviem les regles de l'acord...
No, no les hauríem de canviar.
Jo crec, bueno, clar, jo crec que no les hauríem de
canviar. Bueno, però és el que vol els partidaris del no, eh?
Però ara
no.
El que faran és crear, per el que ha dit el Santos.
Jo crec que hi ha un error, d'inici. Jo crec que abans de signar l'acord el president Santos el tindria que haver posat a referèndum. O sigui, abans de signar-lo, referèndum. El signarem un cop s'hagi fet el referèndum. Jo crec que això, per un costat, ho voldria destacar. Per un altre costat, 220.000 morts, es parla? Milers de ferits, milers de sequestrats, desapareguts. Ara se'ls està, en contrapartides se'ls estava oferint un sou a cada un dels militars, digui-los paramilitars o com sigui de
no, paramilitars no, també entren les guerrilles paramilitars
se'ls donava a tots aquests guerrillers se'ls donava un sou a cadascun, se'ls legalitzava com a partit polític, se'ls assegurava una representació mínima en el Parlament. Vull dir, era un acord molt generós i jo puc entendre que una part de la societat pues això es rebel·li davant d'això. Per això dic que jo
hagués... Que hem de mirar el resultat d'això, Alfredo, ja, ja no, jo puc comprendre, puc estar d'acord amb tu amb que és generós,
bandes,
però
els
exactament però davant de la resolució d'un problema d'una magnitud tan bèstia com la que...
Si tots estarem d'acord que ojalà això s'acabi d'una vegada, i com aquest hi ha altres llocs del món que hi ha situacions semblants, però també puc entendre la gent de que digui, home, és que estem sent potser massa generosos.
I això el que deia el Jordi, cert, ha de ser més generós aquell que ho pot ser més, i en aquest cas doncs qui pilotava aquests acords, no?
Jo ahir llegia un article de la Tica Font, de la directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, i que deia que ella veia que ara, era la seva opinió, tampoc, però que ha estat seguint bastant, ha viatjat bastant a Colòmbia aquests últims mesos, i ha deia que ara s'hauria d'obrir una altra etapa de negociació, de posar sobre la taula una altra vegada els acords, i que participessin no només Santos i Uribe, i la línia Uribe i les FARC, sinó que participessin també molts altres sectors de la societat que no havien participat, no? Pues jo que sé, pues els empresaris, més societat civil, dic, obrir molt més una altra vegada, pues sobre, començar una altra vegada la negociació, però fer-la d'una forma més àmplia que fa el...
Bueno, ara
hi ha un avantatge.
Ara sí, segurament abans
no era possible. La primera negociació ha de ser una negociació discreta, com totes les negociacions aquestes, i que no es faci públic fins a l'última hora el resultat i tal. Ara jo crec que s'ha creat les bases, efectivament, per fer una negociació més àmplia i que generi
que sumi,
més, que generi més consens.
Estem d'acord.
Ara hi ha les bases objectives per fer-ho. A l'inici un acord d'aquest no pot ser... primer has de fer un altre país. Segon, amb discreció, que ningú se'n vagi la llengua. Ara potser sí que hi ha bases, dintre la dificultat del procés.
Voluntat de records n'hi ha.
Esperem.
Acabem, ens queda un parell de minutets, i ho comentàvem al començament, a nivell anecdòtic, així acabem una tertúlia suaument, parlant d'aquesta informació, que avui porta en portada al País, que diu que la meitat dels nens espanyols d'11 anys ja tenen telèfon mòbil intel·ligent. Molt ràpidament...
Una bestiesa.
La meva teoria és que, com que la funció crea l'òrgan, és que d'aquí uns anys els nens ja naixeran amb un pavelló auditiu capacitat per incorporar-ho.
Però si hi ha nens avui en dia que amb 5-6 anys fan anar a l'ordinador millor que jo, avui. És que és la
la meva filla amb 8 anys em deia jo, vols que t'ensenyi a fer un PowerPoint als 8 anys? Hòstia.
O sigui, jo crec que això estem fent veritables animalades.
Necessitat de control dels pares,
però jo uns crec... anys que no, no, però, has de controlar crec... uns anys no, però... de pena absolutament de tu
però quan surt de l'institut te'l pots trucar
amb uns anys no surt de l'institut amb uns anys va a l'escola primària
però una cosa és un telèfon mòbil i una altra cosa un telèfon intel·ligent
que parla d'un smartphone
i a més sí, sí, i a qualsevol una cosa és a l'adolescència per tant l'institut que ja seria adolescència 11 anys és escola de primària l'escola estan negres amb aquest tema perquè és clar, el telèfon mòbil és veritat que potser una part de les noves tecnologies
ja està regulant
estan incorporades i a dins del sistema educatiu però home, un telèfon intel·ligent amb un nen d'11 anys
no, això, requereix un, això requereix un debat social en profunditat què fem amb les noves tecnologies, no només el telèfon
Sí, sí,
no. Les noves tecnologies és per facilitar-nos la vida i fer-nos més humans o per condicionar-nos a l'existència que no pots prescindir jo, un dia quan en un programa de tele va sortir un nen diu, és que si mira en 5 minuts no em truquen i no sé què és que em poso nerviós
és que crea dependència i mals hàbits ara us explico una anècdota
molt ràpidament
d'un restaurant una taula de 12 persones la persona que tenia aquella taula el servei, la cambrera, diguéssim demanant, us porto alguna cosa per veure tots mirant el mòbil, tres vegades i a la quarta, amb tota la raó del món diu,
va marxar,
que mal educats, me'n vaig o sigui, ningú va respondre o sigui, creem això
doncs, i tantes parelles sopant mirant el mòbil sense parlar
deixem el debat aquí, només l'hem apuntat en gràcies senyores i senyors fins dimarts que ve
fins dimarts doncs.
El gall del monestir.